Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. L'1 de febrer es celebrarà el simposi Diàlegs a l'Escala de Poble a Ciutat, on s'analitzarà l'evolució del municipi en els àmbits de l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. L'evolució de poble a ciutat i les transformacions i noves necessitats i oportunitats que això genera en seran els eixos principals. Aquest serà el tema central de l'informatiu d'avui i aquest obre aquest butlletí. La presentació es feia avui a la Diputació de Girona. Dissabte vinent es fa l'acte de lliurament del 20è Premi Víctor Mora de Narrativa Breu. L'acte comptarà amb la presentació del documental Capitán Trueno de la il·lusió al mite. S'ha presentat ja la tercera edició de la cursa de la dona enguany solidària amb la diabetis. Es durà a terme diumenge de la setmana entrant i porta afegides diverses activitats. L'objectiu de l'organització és superar les 1.000 inscripcions. El primer equip del Futbol Club L'Escala comença la segona volta dissabte amb el partit que jugarà a la tarda a Tossa. I en tenis de taula, aquest cap de setmana hi ha doble enfrontament. L'equip de Superdivisió juga dissabte a casa contra l'Hispalis Tenis de Mesa i el diumenge viatja a la pista del Caja Sur de Priego, a Còrdoba. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dia com el d'avui amb cel ennuvolat que es mantindrà encara en la jornada de demà. Aquesta tarda ha de tornar a bufar tramuntaneta. Ara continua el Far, un magazín que elaborem conjuntament en ràdio, l'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. A l'apartat d'interactiu avui es parla de la llei de costes i de com afecta els clubs nàutics. Intervindran Javier Catalán del Club Nàutic Calella, Sònia Oliveres del Club Nàutic Badalona, Sandra Herrero, gerent del Club Nàutic Vilassar i altres representants dels clubs nàutics afectats. Col·laboradora de ràdio L'Escala, Jordina Costa, que avui ens apropa més recomanacions de contes infantils. Sabrem com ha anat la subhasta del peix a la confraria del Canà i en l'apartat d'esports, avui fotografia subaquàtica amb Xavier Salvador, esportista del club Escafos, i Eva Cortés, responsable de comunicació del certamen Fotovídeo Sub de la Mediterranean Diving Show 2019. Fins a les 7 al Far, de 7 a 8 al Next Vespre, de 8 a 9 l'informatiu local, l'espai històric del món cinematogràfic amb Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido. A partir de les 9 la franja musical, els dijous amb la connexió eclèctica de Joan Jovigut i tot seguit el Sound System a les 10. A partir de les 11 reemissions per aquesta ordre del Més Calent a l'Aigüera amb Joan Brugués i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Far, amb Josep Maria Cano.
Normalment a aquesta hora de la tarda el que fem al Far és endinsar-nos al món de la gastronomia, proposar-vos receptes de cuina. Avui no ho farem, de moment ara, i no ho farem perquè la taula rodona, l'interactiu que tenim preparat pels propers minuts, és dens, ple de convidats i que tracta un tema de molta importància social, institucional i històrica del nostre país. Per tant, ens posarem mans a la feina i a partir d'aquí intentarem ser capaços d'explicar i de recollir les diferents sensibilitats que hi ha al voltant de la possible desaparició d'alguns clubs nàutics al nostre territori. Us ho explico tot seguit.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
model de la renovació de concessions. Bàsicament afecta a 10 instal·lacions de la costa barcelonina de la província. Bàsicament estem parlant de Garraf, Maresme, alguna que queda fora d'aquest perímetre, però estem parlant de 10 clubs nàutics de platja que hi ha al nostre territori. La llei de costes doncs fa que quan s'han de revisar les concessions, doncs aquestes concessions s'hagin d'ajustar a la normativa del moment, i la normativa del moment fa que per molt d'aquests clubs siguin viable la seva continuïtat. La llei és l'espanyola, qui vetlla per qui renova les concessions és la Generalitat de Catalunya, i de fet la Generalitat està fent costat aquests clubs i està intentant doncs trobar la manera de poder complir la llei o fer una lectura laxa del que és la llei de costes. En tot cas, nosaltres avui en volem parlar. I si us sembla, per començar a posar els punts sobre les is, el que hem fet aquest migdia ha estat parlar amb la Generalitat, parlar amb l'administració. I hem parlat amb el senyor Agustí Serra, que és secretari d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya. Hem tingut una conversa amb ell, de la qual en traurem dues informacions, l'altra ja us ho explicaré més endavant, i a la qual li hem preguntat clara i meridianament quines possibilitats de sobrevivència, de sobreviure, tenen en concret aquests 10 clubs. I aquesta era la resposta que ens donava.
En aquests darrers temps estem treballant amb la renovació de les concessions de bona part d'aquestes instal·lacions, que recordem que són instal·lacions totalment necessàries i, a més, que singularitzen, diguéssim, un tipus d'equipament no només privat, sinó també amb una finalitat pública pels nostres municipis del litoral. I aleshores, a partir de l'aprovació de la llei de costes i del seu reglament, estem en aquests moments doncs en ple procés de com podem fer factible doncs això, el reconeixement i, per tant, la renovació de les seves concessions a partir, diguéssim, de les previsions fetes per aquest reglament o per aquesta legislació que, recordem, depèn o deriva de l'Estat espanyol.
Quina és la problemàtica? És a dir, per què aquests clubs, aquestes entitats no compleixen la normativa? O quina part de normativa no compleixen?
No és que... Aviam, el problema, la realitat, no és un problema. La realitat és que, bueno, aquestes activitats, que són activitats doncs, que porten molt i molt temps, elles són activitats històriques, doncs, clar, al llarg del temps han anat desenvolupant, han anat, diguéssim, actualitzant les seves instal·lacions i, en fi, en alguns casos concrets, doncs, aquestes instal·lacions han anat creixent. De manera que, bueno, hi ha anat creixent de forma lògica. El que succeeix és que a vegades doncs, no sempre doncs, aquests creixements han anat vinculats o han anat lligats amb la concessió corresponent. La temàtica està en que, bueno, com he dit abans, s'aprova la llei de costes de l'Estat, després es desplega el seu reglament i... En fi, resulta que diuen, no, és que per una instal·lació d'aquest tipus només hi pot haver 300 metres quadrats de superfície o de sostre per aquest tipus d'instal·lacions, no? En aquest cas dels clubs nàutics, diguéssim, de platja, no? Clar, moltes d'aquestes instal·lacions que he comentat anteriorment són instal·lacions que tenen, o sigui, sobrepassen i bastant aquesta superfície, aquest sostre. Aleshores, a partir d'aquí és quan nosaltres, Generalitat de Catalunya, i a partir, evidentment, de la interpretació jurídica que fem estricta d'aquest doncs, reglament, i, bueno, doncs, si per un club nàutic hi ha 300 metres quadrats màxims i per un restaurant també es poden fer 300 metres quadrats, doncs, escoltem, doncs, superposem dues concessions, perquè cal recordar que bona part d'aquestes instal·lacions va lligat a tot un programa funcional, doncs, instal·lacions de, diguéssim, de barada, etc, però també de restaurant, i diem, escolta'm, doncs, mirem de poder superposar aquestes superfícies. I aquí és on estem encallats amb la interpretació que fa el Ministeri, diguéssim, del Govern d'Espanya, no? Amb això portem moltes reunions, de fet portem ja uns quants anys que ens hem reunit diverses vegades amb la Direcció General de Costes. Cal dir que, en fi, que la interpretació era molt tancada, era molt receptiva. Sí que és cert que en la darrera reunió que jo mateix vaig tenir amb l'actual directora general de Costes,
sí,
ara fa un parell de mesos, sembla que aquesta possibilitat pugui, doncs, estan, diguéssim, potser una mica més oberts a estudiar, diguéssim, aquesta interpretació que fem nosaltres.
Perquè ho entenguem, i perquè ho entengui jo i també els oients que ens escolten, per entendre'ns, el Club Nàutic de Sostre podia tenir 300 metres, la proposta ara és 300 metres de Club Nàutic més 300 metres de restaurant, per tant, 600 metres de sostre. A la zona de varada hi entren o la zona de varada queda a part?
No, bueno, el que és la zona lliure, o sigui, l'espai lliure de varada queda a part, eh? O sigui, estem parlant del que són recinte tancat, edificat, per entendre'ns, eh? O sigui, per exemple, doncs, quan hi ha un club nàutic, doncs sí, hi ha la part d'oficines, la part d'emmagatzematge, de vela, la part d'aules de formació, etc., no? I després hi ha la part de restaurant, i aquí, o el local social, eh? Aleshores, aquí és on nosaltres diem, escolta'm, doncs, deixeu-nos a comptar, doncs, aquests 300 metres quadrats pel que fa tot aquesta, el que és pròpiament la instal·lació, i superposar aquests 300 metres quadrats pel que fa, diguéssim, a la passant de restaurant o de local social. Aviam, perquè s'acabi d'entendre, què diu la norma? La norma diu que pots atorgar concessions de restaurants o de clubs d'aquest tipus de 300 metres com a màxim cada X distància. En fi, em sembla que són 600 metres o no sé quants. Bé, nosaltres diem, escolti, no, molt bé, doncs intentem acumular aquesta superfície i, evidentment, garantim que amb la suma d'aquesta distància, doncs aquí no s'hi farà res, no es donarà cap altra concessió. No és que es vulgui acumular de qualsevol manera, sinó és una manera de dir, escolti, acumulem aquest sostre i mantinguem la resta, doncs la suma, diguéssim, corresponent, lliure de qualsevol altra concessió. Aviam, és una interpretació bastant lògica, que a més, torno a dir, vull dir, jurídicament, doncs, és possible, o almenys per nosaltres creiem que és possible.
Una qüestió finalment sobre aquest tema. A d'altres llocs de l'estat espanyol això no passa? I ho dic perquè qui més qui menys hem anat a determinats...
Sí.
A Màlaga, per exemple, escolti'm, les platges de Màlaga hi ha uns restaurants que fan més de 300 metres quadrats i uns clubs que són fantàstics. O a Eivissa, fins i tot.
Sí. Precisament aquesta és la qüestió que vaig apuntar. He apuntat més en alguna d'aquestes reunions. És cert que també la instal·lació dels clubs és una instal·lació molt pròpia, molt singular del territori català, eh? De fet, no hi ha masses clubs nàutics de platja a la resta del litoral espanyol. Per tant, òbviament, doncs, hi ha altres concessions de restaurants, etc. També és veritat que aquests restaurants de Màlaga o d'on sigui que tenen un excés de cabuda, clar, també ara es trobaran o s'estan trobant amb la mateixa problemàtica. Per tant, clar, és una qüestió que també els afectarà. Però pel que fa a la instal·lació pròpia del Club Nàutic, aquesta, diguéssim, és un referent de la pràctica de vela al nostre país. Ja, diguéssim que, a més, doncs, això ha donat lloc a esportistes d'alta competició, en fi, de referència.
Senyor Serra, li agraeixo molt que ens hagi atès. En tot cas, hem de seguir treballant per fer d'aquest país millor. Sé que des de la Generalitat ho fan i nosaltres també per la part que ens toca. Moltíssimes gràcies.
I tant que sí. A vosaltres.
Fins després.
Gràcies.
Doncs aquesta és la conversa que hem mantingut, repeteixo, ara fa una estona, tot just a quarts de quatre de la tarda, amb el senyor Agustí Serra, que com a membre de l'administració de la Generalitat i, per tant, qui, bueno, va defensar el model que tenim a Catalunya i li toca defensar el model que ens imposa Madrid als clubs esportius. He parlat de 10 clubs, bàsicament estem parlant del de Calella, dels dos de Castelldefels, Torredembarra, Cubelles, Vilassar de Mar, Cabrera, Badalona, dos, Sant Pol i el Masnou. Serien, a hores d'ara, els clubs que estarien en risc, els 10 clubs, que són els primers que se'ls acaba la concessió. Sònia Oliveres, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una de la... és presidenta d'un dels dos clubs de Badalona que està en risc, en concret el Bétulo, el Bétulo de Badalona. Escoltava amb atenció aquesta conversa i anava prenent nota de moltes de les coses que s'apuntaven. Jo ara li preguntaré què és el que ha apuntat i què n'ha de dir de tot el que hem sentit. Jo em quedo només amb una consideració final, i és que, home, si tan característic i tan singular és això que tenim a Catalunya, per què no ho protegim? Però, en tot cas, aquesta és una reflexió que faig jo. Com a presidenta d'un club, per vostès és la desaparició? És a dir, vostès no poden seguir amb 300 més 300?
No. En realitat, a veure, 300 més 300 segueix siguent poc. La majoria de clubs que nàutics de platja, com fer una activitat nàutica, necessitem bastanta més superfície. A més, són instal·lacions que venen de concessions molt antigues. La nostra concretament ve de l'any 42 i realment ja estaven otorgades amb una superfície major. Aquí hi ha diferents situacions. Hi ha casos que estem davant de pròrrogues de concessions antigues, que amb el nou reglament s'extingia tot el 2018, al juliol, a finals de juliol, i per tant també s'han de renovar, i hi ha situacions de clubs doncs, que no tenien concessió. En el nostre cas estem lluitant per la pròrroga de la concessió antiga i estem intentant demostrar que no estem ocupant, diguéssim, més superfície o gaire més superfície de la que teníem inicialment concedida. Si això no respectés, perquè sí que és veritat que hi ha una valoració inicial des de costes de l'Estat, no estic parlant de Generalitat, de que hi ha un accés, sobretot amb la part que tenim d'ocupació per la piscina, si ens haguessin d'enderrocar, per dir alguna cosa, parcialment al club o la part corresponent a aquest accés d'ocupació, que seria la piscina, doncs per nosaltres la viabilitat econòmica del club entra totalment en risc. Perquè les quotes, som entitats sense ànim de lucre, que anem normalment amb pressupostos molt ajustadets i que anem fent el que podem. I aleshores, si perds una quantitat gran dels teus socis i dels teus ingressos, evidentment es posa en perill tota la supervivència del club.
Deixi'm saludar el president del Club Nàutic de Calella, Javier Catalán, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostès tampoc poden seguir amb 300 més 300?
No, és impossible, o sigui, precisament el Club Nou de Calella també és molt antic i no podem tenir 40 anys d'existència i sempre hem tingut una bastant més de cosa, obra feta allà a la platja. Perquè, clar, nosaltres guardem allà en si, està la part social, la part que té un petit bar, i després la part on guardem els tractors i les... els estris de vela, sigui tot, hi ha una caseta també que fa servir, que és l'aula de vela també, per ensenyar-los, dir-li el que és la vela i totes aquestes coses, per servir els monitors. I, bueno, en principi no és possible, i a més, o sigui, nosaltres també tenim, el que tenim són moltes barques d'embarcacions a la platja, i aquestes embarcacions teníem abans uns 150, però així, al principi, com van demanar l'altra vegada la concessió, els van dir que tenien que baixar-les a 80, a 80 barques. Sí, ara estem per sota de 80 barques, i perquè els van dir nosaltres que menys de 80, doncs el club és que no pot ser viable, perquè clar, nosaltres tenim 6 treballadors, i tot això d'aquí, el que es puixen és els treballadors. I aquí està el tema, o sigui... I amb això nosaltres últimament teníem un parc, que l'han passat també, l'han donat, que és una cosa que teníem nosaltres, perquè al poble no li agradava gaire. Nosaltres hem baixat una miqueta més la extensió de sorra, perquè a més, o sigui, quan hem d'arribar, nosaltres veníem d'un altre lloc que tenia una concessió concedida per costes, que teníem concedida. Aquesta no l'hem pogut fer servir perquè en aquell moment havia un xiringuit al costat i, clar, nosaltres mai hem tingut que al costat del parc, o sigui, no. Que també la riera. O sigui, tot això hem tingut uns contenciosos, van guanyar-los tots, però ara, amb això aquí, aquesta concessió s'ha votat i, clar, pues ara no tenim cap cosa en aquest sentit, m'entens?
Deixi'm...
I això és el que tenim.
Deixi'm posar un altre cas damunt de la taula i així posem tres casos diferents en comú. Me'n vaig fins a la zona del Garraf, Ivan Fernández. Parlem, en aquest cas, d'un club nàutic de la teva zona, no?
Doncs sí, parlem concretament del Club Marítim Cubelles, un club que també està afectat per la normativa de costes. De fet, des del 2004 el club està en negociacions amb la Generalitat i la demarcació de costes doncs, per obtenir una nova concessió. Per conèixer en quina situació es troba el Club Marítim Cubelles, saludem l'expresident del club, en Jordi Ubach.
Senyor Ubach, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
2004, comptes ràpids, 15 anys, i encara no han aconseguit res.
Sí, el nostre cas és una mica trist, perquè tot això és arrel de La Vanguardia, no? De la publicació de dimarts passat, a la qual que, bueno, el redactor pues, redacta i sempre fa referència a qui li ha dit les coses. Està molt ben redactat, perquè m'ho he dit 10 vegades. Perquè, clar, el que ens va sorprendre a nosaltres és que Cubelles els poguessin dintre dels 10, que tal com diu, pues, que estan en perill de... d'extinció, no? Quan nosaltres complim perfectament la proposta de la Generalitat, que ha explicat molt correctament
el senyor Serra,
això, perquè és el que ens havien dit a nosaltres, no? És a dir, nosaltres, per fer-ho molt curt, perquè, clar, aquí podíem fer un llibre nou.
Sí, sí, jo els hi demano que facin un esforç de concreció, sisplau. Sí.
Jo, amb el meu cas particular, des del 2002, que es va acabar la concessió, i el primer projecte que vam fer el 2004 en castellà, després en català, bueno, hem vist passar molts governs de la Generalitat, dos estatuts, per això dic que podria fer molts llibres, però ho faré curt. El que interessa és la part final. La Generalitat ens convoca el juliol de l'any passat per dins que ells volen proposar a Madrid la proposta de 300 més 300 i, per tant, que el nostre club, que ja està tocant aquestes mides, que l'adaptem, que el tornem a medir perfectament i que presentem el projecte, una venda, el projecte, el seu projecte que havíem fet a l'últim, que presentem una venda indicant que ens ajustarem aquestes mides. Nosaltres tornem a medir el club perquè quan, òbviament des del 2004 que no l'havíem medit amb el pensant que sí venia d'un centímetre, no? Això en aquella època no ho desconeixíem al 100%, i el que vam fer va ser medir-lo realment amb làser i tal, perquè sí que anava d'un centímetre, el gruix de les parets, medint-ho absolutament tot, i ens vam donar compte de que ens passem 3 centímetres, que realment quan la notícia de que estem en perill, afortunadament a nosaltres el 24 de novembre es va contactar el periodista, un dels dos que firma, Ramon Francàs, quan va sortir la notícia que Calella l'eliminaven, es va preguntar, escolta, amb el seu club pensava que estava en les seves condicions. Bueno, jo aquí amb una mica d'experiència, doncs li vam contestar el mateix dia ràpidament, explicant-li el que ell publica molt correctament, en nom del nostre president, el Jordi Anega, i que doncs, aquí diu que realment nosaltres hem fet els deures que ens han anat manant, el que ens hem anat dient, i que avui faci 103 amb 6, és a dir, per 3 centímetres són fàcils d'eliminar, no? Amb la qual estem dintre del que es pretén ara. El que també soc molt conscient jo és que... Sí, sí, diguem.
No, però permeti'm, i ara poso pregunta, les faig la pregunta a tots tres, m'agafo el darrer cas que explicàvem, 3 centímetres, això és una agonia.
Total.
Això és una agonia, és a dir, a veure, jo entenc que s'ha de posar un topall, però 3 centímetres, 3 miserables centímetres, estem parlant d'aquest nivell?
Jo crec que no, Vull dir, jo crec que senzillament una cosa és pues, el que la Generalitat, quan es va informar el senyor Francàs o el senyor Pedro, els periodistes, li va dir la Generalitat i va donar noms de club, a mi em desgradat, òbviament, perquè tenim, en teoria, les converses que hem tingut, que no hagués sortit el nom de Cubelles, però, clar, la gent llegeix la primera pàgina i surt, pum, el titular, i després, quan passem la pàgina, surt, diguéssim, més ben explicat, que sí que ens acollim els 300 més 300, i, bueno, el dels 600 3 amb 6 és perquè és la veritat, perquè és el que vam dir fil per randa. Ningú es posarà amb els 3 centímetres. A mi, el que jo vull dir és que em sorprèn que estiguem dintre d'aquest pot que posen,
del paquet.
Tot i que si vull... Sí, però sí que vull especificar que això... insisteixo, senyor Serra, ho va dir bé, una cosa és el que diu el reglament de la llei de costes, que parla de 300 per una banda i 300 per una altra d'establecimientos, despedidores de comides i bebides, per ser exactes, i el que la Generalitat pretén per defensar els seus clubs, està claríssim que tots fem una feina brutal i que, a més, molts tenim el patí català, que és una embarcació autòctona de Catalunya.
Un segon, senyor Bach, deixi'm preguntar a la Sònia, que en aquest sentit també sé que volia fer algun apunt en aquest sentit, no?
Bueno, jo més que res, jo sóc advocada de professió, i sí que és veritat que el que ens estem trobant és una interpretació molt dura del reglament. Jo crec que jurídicament hi ha vies, no només lo dels 300 més 300, hi ha altres vies, però el que ens estem trobant, no en l'àmbit de la Generalitat, sinó en l'àmbit de costes estatal, és una interpretació duríssima i estrictíssima, i jo en alguns casos inclús penso que és lluitable jurídicament. Però com no s'entén el model de club esportiu de platja que hi ha aquí a Catalunya, doncs això dificulta molt que ens entenguem també amb els termes, diguéssim, més tècnics, no?
A mi el que m'estranya d'aquesta història, i ara que em diu que és advocada i, per tant, jurídicament, és que normalment les noves normes no s'apliquen sobre el que ja hi havia. És veritat que a vostès se'ls han de renovar una concessió, però no és una concessió nova, és una renovació de concessió. M'estranya el fet de que se'ls apliqui la nova normativa de manera restrictiva quan, de fet, senzillament es tracta de renovar la concessió. No sé si això és molt habitual.
Bueno, es pot fer, legalment es pot fer, però sí que és veritat que en el cas de... Jo crec que se'ls hi va anar de la mà, no ho sé, és la sensació que tinc, perquè a més, i avui, ja que estem en un mitjà de comunicació, ho vull posar molt de relleu, és una discriminació brutal la que fa el reglament de costes d'una activitat esportiva sense ànim de lucre versus activitats lucratives com poden ser la restauració, perquè hi ha una disposició transitòria del reglament que expressament diu que quan es troben en la mateixa situació que nosaltres, és a dir, que han de renovar una concessió d'aquestes antigues d'ocupació de l'espai públic de platja, els establiments, expendedores de comidas i bebides, podran mantenir les superfícies reconocides en el títol per el que s'atorgó la concessió.
No m'expliqui més, tinc a parar 3 minuts. Torno després.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per la finestra del vagó veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Quan cau el sol farem una pensió, els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, dius, al segon pis. Oh, 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 oh
són la nostra millor garantia.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
6:45 PM. Estem parlant de la situació en la que es troben els clubs nàutics de platja, amb diferents exemples. Ara n'afegirem més, i tinc una pregunta a fer al responsable del Club Nàutic de Calella, però arribàvem fent una lectura d'una disposició addicional que inclou la norma, i ara m'explicava, això de les lleis, un va prenent conforme se les va trobant. Clar, Badalona, per exemple, que ja han tirat a terra locals que estaven en línia amb el vostre club esportiu, el famós Titus de Badalona, un sí. local històric, per exemple, però en canvi a tot just 200 metres d'on esteu vosaltres hi ha un restaurant també molt conegut, el Doncella, no? aquell restaurant que renovarà la concessió malgrat que té molts metres quadrats més que vosaltres i està en línia a vosaltres. Per què? Per la disposició?
Perquè hi ha una disposició transitòria que eximeix, diguéssim, del compliment de les limitacions de la llei als establiments de menjar i begudes que tenen concessions, diguéssim, antigues. Vull dir, jo no sé si aquí va haver-hi una actuació quan en el moment que es va aprovar la llei de lobby de tota la part, com a la resta d'Espanya, d'això sí que n'hi ha molt, de
xiringuitos,
restaurants, etcètera. No sé si va haver-hi molta pressió, però sí que és veritat que és una discriminació molt forta d'activitats, diguéssim, no, diguéssim, sense ànim de lucre i a més esportives cap a activitats lucratives.
En el cas del Club Nàutic de Calella, sembla que tenen vostès una reunió dilluns vinent amb l'Ajuntament i que... o no?
No, no estem en dilluns el dimarts passat, aquest dimarç no, aquest setmana no, la setmana anterior,
sí?
I el dilluns sembla que tenen l'Ajuntament una reunió amb la Costes de Generalitat sobre aquest tema. I jo, clar, jo estic amb això, en pas d'això d'aquí, perquè és una cosa que estem fent més o menys junt amb l'Ajuntament de Calella i la Federació. O sigui, estem en l'impàs que volíem fer coses i ens vam parlar en aquesta reunió que deixéssim passar aquesta reunió per a veure com quedava més o menys si podia solucionar els temes. Estem en aquest impàs. I l'única cosa que puc dir-te és que nosaltres hem complert de moltes coses que ens van dir que havíem de fer, perquè hem presentat 5 projectes a Costes, i d'aquestes, últimament, ens van dir que tenien els andats d'una manera en horitzontal a la platja, en comptes tenien que estar en horitzontal. En vertical a la platja, de manera que tingués més vista a l'aigua. Llavors, amb això d'aquí, a més, com estava construït, els hangars aquests tenien que estar forrats per un altre tipus de material. Llavors, clar, això d'aquí van fer un pressupost i seria caríssim. Era impossible, perquè van dir nosaltres, bueno, nosaltres podríem fer-lo això per 10 anys, no podem fer-lo un any per l'altre. I estan d'això.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, doncs fem una cosa. Quedem emplaçats a després de la reunió, senyor Catalán, i em explica què tal va. Creuem els dits, aviam si podem salvar alguna cosa.
A veure, esperem.
Vinga.
Jo tinc aquesta idea.
Aviam si ens en sortim. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
A vostè, eh?
Bona tarda. Senyor Bach, també, permeti'm que l'acomiadi, ho dic perquè ara incorporarem en nous casos, permeti'm que també l'acomiadi, aviam si per 3 centímetres ho podrem salvar, que jo crec que sí, escolta. Escolti'm, aquí ni que sigui fem el lavabo una mica més petit i ja està.
Sempre ens diuen la Federació i la Generalitat que estem a la pole position i som esperant que es la donguin a nosaltres, perquè si no es la donen a nosaltres, que en teoria complim tot el que pretenen, els altres companys, com els estimo a tots i que la feina que fem la fem, doncs dius, hòstia, doncs... molt fotut serà el tema.
Aviam si ho aconsegueixen i és el primer de molts. Que vagi molt bé, senyor Bach, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i recordo a tots els companys.
Igualment, a reveure. Hi ha una qüestió important, i ara en parlàvem de tot això. Clar, es parla de 300 metres. Clar, jo, el senyor Serra, quan en parlàveu, hi pensava, no? I és clar, 300 metres de sostre és 300 metres de sostre, no és 300 metres de superfície total de l'edificació. És a dir, un edifici de 300 metres de sostre pot tenir 900 metres, perquè són 300 de la planta baixa, primer pis i segon pis. No és així. No s'està fent aquesta lectura?
Jo crec que és la lectura que s'ha de fer. O sigui, la lectura que s'ha de fer és d'ocupació. És a dir, quan antigament, per exemple, la nostra concessió, que és de l'any 42, el títol constitutiu, et donaven la concessió i hi havia el plano, no? Llavors et marcava...
El quadradet
d'ocupació que tu estàs fent en el domini públic. I, per tant, per mi, aquesta és la superfície. Jo vull creure que quan es parla de sostre és aquesta, és la d'ocupació, perquè realment la llei en cap moment parla de superfície construïda, que seria quan, si estiguéssim en superfície construïda, llavors sí que hauríem de tenir en compte també els pisos o soterranis. Mm. Per tant, confio en que la interpretació serà aquesta, però tampoc tinc clar que sigui la que Costas vol que sigui.
Anem a Torredembarra? Vinga, Ivan, marxem cap a Torredembarra.
Anem cap a Torredembarra perquè sembla que també està en una situació molt semblant, una situació complicada, i per això parlem amb el president del Club Marítim de Torredembarra, en Joan Manel Mercader.
Senyor Mercader, bona tarda i benvingut. Senyor Mercader, se'ns ha tallat la comunicació, sentíem ara...
Sí?
Mercader? Hola. Ara no, el sento.
Bona tarda, gràcies per la invitació.
A vostè, faltaria més. Quina és la situació del seu club nàutic, del club nàutic que vostè presideix, que és dels socis?
Bueno, jo crec que és una situació similar a la que haureu comentat abans en altres clubs. Nosaltres tenim la concessió que està vençuda des de l'any 2007, o sigui que han passat més d'11 anys. Era una concessió que es va concedir en l'any 82 per 25 anys i la tenim vençuda des de l'any 2007.
I vostès quants metres quadrats de sostre tenen? Perquè, clar, és que al final jo m'agradaria de parlar d'esports i de vela i d'aquestes coses, i estic parlant més d'urbanisme i d'edificacions que d'activitat esportiva. Vostès, quin és el problema que tenen?
Bueno, el problema que tenim és que tenim una resolució del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de juny-juliol de l'any 2018, en la que ens denega la proposta que nosaltres fèiem de que la línia marítima terrestre hi hagués un deslinde i es pogués salvar les nostres instal·lacions, no? I això està denegat. No? Nosaltres, la superfície que tenim, tenim un edifici d'uns 400 metres quadrats i després tenim una nau que fa la funció d'hangar per guardar les embarcacions de 1.300 metres quadrats. I és aquí on tenim el problema nosaltres amb aquesta nau.
Clar, diguéssim, els 400 metres quadrats els salven, no? 300 més 300, però l'hangar sí. No, això sí que vostè, això no hi ha manera.
Exacte, però si vostè tingués l'ocasió de vindre per Torredembarra i veure les instal·lacions del Club Marítim Torredembarra, volia que aquesta nau està al costat d'un carrer que també és afectat per la zona marítima terrestre i més enllà hi ha un pont i diguéssim doncs, que d'alguna manera està una mica allunyat de la platja, no? Però aquest és el problema que tenim i què és el que volem fer? Volem fer és, una característica del Club Marítim Torredembarra, a part de ser una entitat sense ànim de lucre, és que té el reconeixement d'una entitat d'utilitat pública, reconeguda pel Consell de Ministres en l'any 2001, i això potser nosaltres és un valor que volem lluitar, no? És a dir, com una entitat que està declarada d'utilitat pública i quan es va fer aquest atorgament, d'alguna manera que teníem ja tenia aquestes característiques, no?
Deixi'm, Sònia, aquest és un camí que vosaltres des del Club Nàutic Bètola també heu intentat investigar, no?
Sí, de fet és una de les vies, diguéssim, que estem intentant lluitar i defensar per tenir més armes a l'hora de defensar, si toca al final defensar-nos jurídicament, i és que l'Ajuntament declari el club com bé cultural d'interès local, un BECIL, perquè la llei de costes sí que estableix que quan són establiments, diguéssim, que tenen un interès públic, no hagin de complir, diguéssim, els requeriments aquests de superfície. Però també és veritat que ja ens han avisat que des de costes estatal aquesta utilitat pública per ells, o aquest interès públic per ells, ha de ser estatal, no local. Vull dir que ja ho lluitarem, però aquí es veu també que no hi ha molta voluntat, diguéssim, d'interpretar en favor nostre el reglament de costes.
En el cas de Torredembarra, quanta gent sou, quants socis teniu? És a dir, quanta gent es veu afectada?
Estem al voltant d'uns 300 socis, no? I d'aquests 300 socis, doncs hi ha un col·lectiu molt important de soci esportiu que fa l'activitat de vela, i després tenim un component, com la resta de clubs, de soci més social, no? I nosaltres volem defensar, per descomptat, tot el col·lectiu, no? Però hi ha una activitat molt important d'esport de vela, no? I també com altres clubs, no? Jo vull destacar a Torredembarra Tenim una escola de vela que cada estiu passen més de 600 nens i nenes. Tenim una activitat que és vela escolar, que va dirigida als nens i nenes dels instituts de Torredembarra i que també passen uns 200 nens i nenes. I això és el que volem lluitar i defensar. De dir, que el que estem fent és promoure l'esport de la vela i que la gent comenci amb l'esport de la vela.
Que hem de ser conscients de que en moltes poblacions, si tanquen els clubs nàutics o els clubs marítims, la població es queda, en el cas de Badalona no, perquè sou una ciutat molt important, no? La tercera o quarta ciutat de Catalunya, però en d'altres llocs es queden sense club marítim, sense club nàutic, és a dir, es queden sense la possibilitat de poder navegar poblacions amb molta història de navegació, amb molta afició i amb unes condicions idònies per fer això. Aquest és un dels principals problemes que tenim, no?
Sí, a més nosaltres, per exemple, en el nostre cas, que tenim unes instal·lacions municipals esportives al centre bastant precàries per la magnitud que té Badalona, la piscina municipal està sobresaturada. Sí. Nosaltres a l'estiu passen més de 20 escoles per al club, perquè els hi cedim la piscina per als casals d'estiu, a part de tota l'activitat de vela. De vela passen 2.000 nanos cada estiu, vull dir, és un volum molt important, no? I sí que és veritat que hi ha dos clubs nàutics, però estem deixant de gaudir d'un medi que és un privilegi per la ciutat, no? I això penso que... Bueno, nosaltres a l'Ajuntament de Badalona s'ho creu. Vull dir, de fet, ja va aprovar la moció per aprovar el Becil. Ara falta l'aprovació definitiva, però sí que és veritat que portem un valor social a la ciutat molt important, tots els clubs. Ara ho ha comentat Torredembarra, però estic segura que parlem amb tots i tots estem en la mateixa situació.
Cal dir que amb això la Federació Catalana de Vela està al vostre costat, us està ajudant, us està donant suport, hem pogut parlar ara fa uns dies també amb la federació, i no, per entendre'ns que no esteu sols, vull dir que esteu ben recolzats.
Jo sóc membre de la junta directiva de la federació.
Menys mal que no us he criticat. No,
menys mal, menys mal. No, de fet s'està ajudant, s'està acompanyant el Josep Saguer, que és el gerent de la federació, i el Xavier Torres, el president. Van un munt de reunions amb tots els clubs, es dona acompanyament, hem fet reunió, tenim una comissió de clubs de platja que des d'aquí ho hem impulsat, i de la Generalitat també estem trobant molt bon tarannà, però ja dic, l'escull important és costes-estat.
En el cas de Torredembarra, no sé si esteu a l'espera d'alguna cosa, d'alguna reunió... Mira,
nosaltres a Torredembarra també una mica... aconsellats per la Federació i per la Sònia, doncs les accions més immediates que volem fer o que ja han iniciat és un acostament amb l'Ajuntament de Torredembarra i amb la idea de dir que sigui l'Ajuntament que pugui reclamar les instal·lacions nostres com un espai d'interès municipal, no? I després poder-ne otorgar l'explotació d'aquest espai, doncs a qui millor ho sap fer, que és l'actual Club Marítim Torredembarra. Llavors, on volem anar és per aquesta via, no? Anar de la mà de l'Ajuntament de Torredembarra, que ells vegin que allò és un espai d'interès municipal i que ho puguin reclamar, doncs, anar de la seva mà, doncs, ja sigui a costa, ja sigui, doncs, a la Generalitat, no? I poder continuar amb l'activitat amb les mateixes instal·lacions, segurament d'una manera algo diferent, però poder conservar l'espai que tenim, no? Doncs... I també comentava, nosaltres aquest any 2019 celebrem els 50 anys.
Vaja,
per tant, això no es pot perdre, no? I volem ser optimistes, és a dir, potser és difícil dir 50 anys més endavant, però volem... que això tingui bastanta continuïtat de cara a futur.
Doncs va, intentarem ser optimistes i vinga, 50 anys més. Que passin una bona celebració i 50 anys més de vida. Joan Manel, moltíssimes gràcies i estem
gràcies
al cas.
Vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Sònia, com a presidenta, com a vocal de la Federació Catalana de Vela, com a advocada, tot és una qüestió de voluntat.
Jo crec que sí. Jo crec que, a veure, hi ha situacions molt difícils i que potser no es podrien resoldre ni jurídicament, però la majoria d'elles, amb voluntat política i amb voluntat tècnica d'ajudar, es podrien resoldre. Poden haver-hi vies.
I sobretot estem parlant d'entitats, equipaments que són sense ànim de lucre, és a dir, aquí no hi ha una empresa que se faci rica, no. Ni una gent que vulgui fer un negoci, aquí hi ha una gent que paga les seves quotes, seran més altes o més baixes en funció dels serveis que reben i del cost que té el manteniment del club, i un club que és propietat dels socis i que el que fa és oferir serveis, no?
Exacte, i a més, i aprofito ara que comentes això, com precisament com tenim uns beneficis que no els tenim, molt limitadets, no? Jo crec que aquí l'esforç que haurien d'estar fent les administracions públiques, en lloc d'estar discutint el que comentava abans, els 3 centímetres o els 20 o els 200, és exigir-nos que actualitzéssim aquestes instal·lacions, perquè la problemàtica de tot això és que, com estan en risc, no tenim prou de garantia per fer grans inversions. I aquí el que haurien d'intentar és que aquestes instal·lacions, que realment tenen un deteriorament molt important perquè estan a la vora del mar i...
Sí.
I
el salitre, les
tormentes... I és duríssim, sí, perquè es fa malbé tot molt de seguida. Ens haurien d'estar exigint que les adaptessin a accessibilitat, a les instal·lacions elèctriques, tot això, en lloc d'estar discutint si ocupem 20 metres més o 20 metres menys.
Si entenem que la riquesa d'un país és la seva cultura i entenem que l'esport és cultura, el que no entenem és per què entitats que el que fan és promoure l'esport se'ls hi posen totes les traves perquè acabin enriquint l'esperit i la cultura del país. I se'ns fa difícil. Sigui la vela, o sigui el futbol, o sigui el curling, tant se val, a l'entitat esportiva de la qual parlem. Escolta'm, ho anirem seguint, ho anirem individualment i col·lectivament també a través de la federació i a través de les informacions, i esperem que ben aviat puguem donar bones notícies. Jo crec que això, com dèiem, és qüestió de voluntat. Aviam si ens en sortim, Sònia. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I salutacions a la gent del Club Nàutic de Bètola, de Badalona.
De part teva.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Abans d'arribar a les 7, seguim endavant i ho fem, com sempre, amb col·laboradors. En aquest cas, ens anem cap a Girona, cap a l'Empordà, amb la Cristina Cantal.
Una setmana més ens acompanya la nostra col·laboradora Jordina Costa. Ella és jugatera i és la creadora de Tell Fusta, i avui em porta un escampall de llibres infantils que tenim aquí sobre, que són dignes de veure. Bona tarda, Jordina.
Hola, bones.
Em portes amb moltes propostes avui. Crec que ens vols endinsar al món de la lectura infantil.
Sí, la veritat és que a mi sempre m'ha agradat llegir, i al tenir un altre cop fills he entrat en el món de la literatura infantil, no? I és que es fan meravelles, Cristina. I per mi és molt difícil entrar en una llibreria. Si abans anava cap a les novel·les, no?, que és el que a mi m'agradava, ara vaig directament a la secció infantil. I és una passada, perquè és que no saps on triar, ni... Els contes clàssics també m'agraden, que ara hi ha com un boom dels contes clàssics. No, a mi també m'agraden, però avui farem altres propostes.
Propostes diferents ens portes, sí, avui, per endinsar-nos a la lectura. I què et sembla? Comencem per aquests que tens aquí a la teva dreta, que m'han cridat, sí, l'atenció.
Sí, normal, perquè són molt divertits. A més, volia dir que llegir fomenta el vincle entre pares i fills, perquè una manera de promoure la lectura entre els més petits és llegir un conte abans d'anar a dormir.
Una bonica tradició, eh?
Sí, que no s'ha de perdre, perquè, a més, hi ha gent que ho separa per edats, a casa no ho fem així, sempre li he llegit contes de tota mena, perquè penso que així l'estimulo el vocabulari. Però, bueno, aquest que parlarem ara, aquests contes que et parlaré ara, a partir de l'any i mig i dos hi entren molt bé, perquè són uns contes que es converteixen en jocs.
Contes que es converteixen en jocs. Oh, sí. Però de fora són llibres normals i corrents.
Sí, tenen pàgines, tenen... Sí. Però són una meravella. Són una meravella, i són els contes de l'Hervé Tollet. L'Hervé Tollet és considerat un nen gran, no? Perquè...
El complex de Peter Pan.
Pues, no sé si té el complex, però ho ha fet molt bé. Si de cas, ho ha fet molt bé. I ha fet un seguit de llibres que es converteixen en joc. El primer va ser un llibre, que un llibre el nen van obrint les pàgines i van passant coses meravelloses, com que els colors es van transformant. O sigui, tu li dius al nen: hi ha una rodona groga, toca-la, a veure què passa, i gires i s'ha convertit en vermella. Uau, això és fantàstic, no? I després diuen: hi ha una rodona blava, toca-la, la toques i n'apareixen tres. Ara mou el llibre de cap per avall i totes les pilotetes de colors es fiquen al cap per avall. Ara mou el llibre cap un costat i totes les pilotetes es fiquen cap un costat. I clar, el nen passa de veure un objecte molt quotidià, que com és un llibre, en què es converteix en algo que ell pot experimentar i viure.
I alhora està aprenent colors, està aprenent figures geomètriques.
Sí. Després, el segon, no sé ben bé l'ordre, però el segon que jo he portat de l'Herbert Ullet és un joc. I segueix en la línia. Segueix en la línia, veus? Ai, m'estic avorrint. Fem un joc, comença així.
I aquí veiem una línia simplement negra fina amb una rodona groga a sobre.
Exacte. Si donem, girem. Posa el dit a la cantonada de dalt a la dreta i aniré. Li diu la pelioteta, no? Doncs a veure, Cristina, si vols.
A veure, posem el dit a dalt a la dreta.
A veure què passa. Gires, a veure què ha passat, què ha passat. Buh!
Pues sí, hi ha anat.
Veieu? No? És fantàstic, perquè a més els nens es queden com... Això és màgia! I després va passar un segon nivell, l'Herbert Ullet, que va fer un llibre de sons.
De sons?
Sí. Es diu un llibre de sons. No? I és el mateix, no?, que vas passant les pàgines.
Sí.
Hola, vols que faci un soroll? Et diu una piloteta vermella, no? Doncs toca el dit i digues oh. Oh, no? I després n'hi ha una de petita i una de grossa. Oh. Oh! Sí?
Molt bé, com una manera tan senzilla, en veritat, realment doncs, pot donar per molt i que, com deies tu, doncs, els nens ho gaudeixen i alhora
és
aprenen.
És molt divertit, perquè a més, clar, que hi ha una seqüència aquí de gran i petit, no? Pues, oh, 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 no? És com musicalitat. Amb un llibre.
Ja et veig fent concerts abans d'anar a dormir, eh?
Sí, aquest, a més, potser per anar a dormir no és el millor, perquè és una mica...
Més aviat estimulant, no? Podríem
dir.
Sí,
però bueno, per mitja tarda, que a vegades no volem que mirin tant la tele o així, tenir aquests recursos de l'Herbert Ullet n'ha fet molt més, eh? N'hi ha un que és molt xulo que també es diu A dibuixar, que fa propostes de dibuixos molt senzills, no? Que el nen pot anar seguint unes pautes... Bueno, jo crec que l'Herbert Ullet és per descobrir.
I hem dit entre un, dos anys, és una bona edat.
Ja comencen,
edat.
Però
ja comencen,
bueno...
Després pot anar més enllà,
sí,
eh?
Sí, si un nen de 8 no l'ha vist mai, al·lucinarà.
També li farà gràcia.
Sí, 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 al·lucinarà.
Perfecte, és la primera proposta que ens portes, però com deia, té un desplegament de llibres aquí sobre. No sé si els podrem fer tots avui, però segur que algun més descobrirem, eh?
Sí. Més difícil, escollir. Com els catalans som una mica escatològics, doncs...
Ui, que veig el títol.
De caca i de pets.
Molt bé, un bon tema de conversa.
El de la caca sí que és un llibre d'un il·lustrador i una... escriptora catalana, el dels pets, no, els dels pets ve de fora, vull dir que no som només nosaltres que som escatològics, Cristina.
Ja ve de tot arreu, ja
que
ve de tot arreu.
Tenim la fama,
que
però... No? Doncs el primer és un llibre molt, molt, molt divertit, perquè hi ha un punt que els nens els hi fa tot riure, tot el que sigui pipi, caca, no?
Aquestes coses, sí. Sí. A petits i a grans.
I a grans,
vegades,
sí.
Vull dir.
Sí, sí, sí. I després es diu Tot el que sé de la caca. Aquest llibre.
Un bon títol. Sí. Home, les il·lustracions també, qui deies que és l'autor, perquè realment són molt
Mira,
xules.
Jaume Copons i Mercè Galí.
Molt bé.
Són. I, bueno, aquest el trobo a la biblioteca. Lo xulo és que, si no ens volem gastar diners en contes, podem anar cada setmana a la biblioteca i el nen sigui el que triï els seus contes. I és una manera també de, pues, el consum responsable, no? No cal. No cal que tingueu aquesta biblioteca que tinc jo, no?
Podeu anar descobrint els llibres i tornar-los a la biblioteca. És un mètode senzill
i gratuït. També ho fem a casa, eh? També ho fem. I a més, aprenem com a gestionar la biblioteca, no? Perquè ja hi anem amb ell, ell tria... Aquest, de fet, el va triar en ell, aquest de Tot el que sé de la caca, no? I és molt divertit perquè va parlant de maneres que tenen de cagar els animals, no?
D'acord, si ara aquí veig que és això un escarbat.
Sí. Els escarbats fan una bola de caca gegants i les mosques fan caques insignificants, no? I al final diu, i tu com fas caca? Doncs jo corro cap al lavabo amb el cul estret, no, saps? És divertit de veure, perquè a més es moren de riure, saps? És com, uai, a més hi ha la germana per aquí mig que li porta el paper de vàter i està molt bé. I el segon és, cansats de que les princeses sempre siguin fines i floretes, es van fent uns llibres molt divertits que es diuen Les princeses també es tiren pets.
Les princeses també es tiren pets. Aquest, com has dit, no és català?
No.
Aquest d'on prové?
Pues, Ilan Brennan i Yonit Silverman. No sé,
però d'aquí no, eh?
No. I és un conte que està molt bé perquè és una nena que arriba a casa i li diu al pare que s'han discutit els nens i les nenes del col·le, perquè les nenes diuen que les princeses no es tiren pets i els nens diuen que clar que es tiren pets, no? I el pare li diu, ostres, pues, ara t'ensenyaré una cosa, i hi ha un llibre allà secret de tots els secrets de totes les princeses aquestes, la Ventafocs.
Els mil·lenaris aquells enganxats per, no? Sí. Amagats per la casa.
No, la Ventafocs, bueno... la Blancaneus, i en aquest llibre hi ha un apartat que diu els pets de les princeses. Però és molt secret, això, eh? És molt secret. I, clar, ella està com... Oh, pues tenien raó, oh, sí que es tiren pets. Pues és clar que es tiren pets les princeses, no? És com, home, on anem a parar, si no, no? I està molt divertit per trencar esquemes, els nens, no? Perquè arriba un punt que també és... Tu ets un nen, soc una nena, no? Ara explicaré una anècdota. L'altre dia anàvem pel carrer, jo portava en Tià a l'esquena penjat, amb la motxilla, i necessitàvem gorret perquè feia molta fred. Hi havia un noi en allà i li vaig dir, perdona, em pots ajudar a ficar el gorro? I era un noi una mica baixet, no?
Uh-huh.
I en Tell se'l va mirar i li va dir, és que tu no ets un mascle gros com el meu pare, necessiteu un mascle més gros, no? I jo, clar, vaig ficar supervermella.
Aquelles situacions que els nens i nenes ens fan.
Sí, i vaig pensar, clar, és que ara està en aquesta època, soc mascle, tu ets femella, a més, en Tell li agrada molt els animals, no? I a mi em va agafar per ficar-me vermella i riure, perquè vaig dir, hòstia, t'ha tractat una mica com un porquet, no? Porquet mascle o... Saps? I després està bé també portar contes així perquè, per trencar-li aquests esquemes en el meu fill, saps?
Home, el que és la temàtica dels contes ha anat evolucionant molt, amb el temps.
Sí, per això te deia que ara es fan meravelles, eh? Ja, després ja en parlarem d'altres que ensenyen coses, també, no?, que són més educatius, que, bueno, que a través dels contes no hi ha la moraleja clàssica, però també hi és.
Hem començat pels escatològics avui. Jordina, ha sigut un plaer, m'han encantat les propostes que ens has fet i t'espero les setmanes vinents perquè ens en portis més.
Sí, em sembla que al pròxim programa també podem parlar de contes, si vols.
Doncs aquí t'estarem esperant.
Merci.
Moltes gràcies.
A tu.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.